Ràdio Estel. I avui a la nostra lectura en ruta, i quan passen 7 minuts de les 5 de la tarda, a la nostra particular estanteria de llibres hi hem trobat Arabesc, la nova antologia poètica de Manuel Forcano. Ell és poeta, hebraista i traductor. De fet, va estudiar hebreu a Barcelona i Israel, i àrab a Síria i Egipte. També és vocal de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga de Jordi Savall i ha guanyat diversos premis de poesia, com el Premi Crítica Serra d'Or de Traducció el 2006 o el Premi Miquel de Palol de Poesia per Ciència Exacta el 2014. Manuel Forcano, molt bona tarda.
Molt bona tarda a vosaltres.
Ara entrava a l'estudi, Manuel, i deia que bé que parlarem de poesia, perquè se'n parla poc, eh?
Se'n parla poc perquè és un gènere destinat a una immensa minoria de lectors.
Per què passa això?
Perquè està considerada la més sublim de les expressions literàries, però tothom pensa que aleshores ha de ser molt difícil, molt complicada, i no és així. La poesia a vegades és difícil i complicada perquè hi ha poetes que els agrada fer-ho així, però n'hi ha molts d'altres que no ho fem així. Senzillament expliquem històries, fem servir imatges, fem servir metàfores per explicar els nostres sentiments, i la màgia de la poesia és que els nostres sentiments passen a ser també els dels lectors, i aleshores és molt compartible, és molt comunicable, és molt fàcil a vegades. Vull dir que la gent té por d'un gènere que no n'hauria de tenir, perquè a vegades hi ha poetes que ens expressem tranquil·lament, expliquem històries, expliquem imatges i ho fem bellament.
Precisament, Manolo, ho tenia aquí apuntat, eh? Et volia preguntar si la poesia es veu com la germana petita de la literatura, de la novel·la en general, o és que la gent té molta por a entrar-hi, o totes dues coses?
La poesia és, en certa manera, allò que dona més prestigi a una literatura, però el que dona més mercat i arriba més a la gent són les novel·les, perquè és senzillament l'expressió d'una història, d'una prosa, i la prosa és més com la vida real, no? Les coses que passen cada dia. La poesia és un grau més elevat de tot això. La poesia intenta aixecar aquesta realitat i explicar-la amb metàfores, amb figures literàries, i això la fa ser una cosa més sublim, més bonica, més delicada, més fràgil, i per això mateix a vegades hi ha com una certa prevenció, no, a l'hora d'acostar-s'hi. Però és bonic descobrir que en aquesta bombolla de fragilitat, de metàfora, d'imatge bonica, s'expliquen igualment moltes històries, i que aquestes històries, repeteixo, la màgia de la poesia és que aquestes històries són les del poeta, que es despulla, que obre la seva gabardina, que exhibeix les seves runes, però que el lector s'identifica amb aquestes mateixes coses. I la màgia de la poesia és aquesta, que jo escric sobre el que em passa a mi, però qui ho llegeix pensa que li està passant a ell.
Ara hi entrarem, en aquesta antologia poètica, però segur que n'ets conscient que moltíssima gent que no hi està basada al món de la poesia sí que entra a qualsevol llibreria i el que li diuen al llibrer és allò de posi'm un Forcano. Per què creu, Manuel Forcano, que passa això?
Bueno, primer perquè si ahir que vam fer la roda de premsa també m'ho vam dir, defineixi la seva poesia amb tres paraules, i amb tres paraules no es pot fer, no? Però sí que es pot dir que potser un Forcano és un llibre de poemes que explica històries, que l'explica d'una forma tranquil·la, d'una forma normal, d'una forma entenedora, és a dir, no és un no s'acosta un llibre de Forcano per pujar una muntanya, sinó que va per una vall, va per una vall que té camins i té rierols i té llocs on asseure's i té llocs també que fan pujada o que fan baixada, però és una vall, no és una muntanya, no és un Everest, no és allò que has de fer un esforç sobrenatural per entendre el que s'hi diu. I després perquè es diu d'una forma tranquil·la i d'una forma vella, no? Es diu d'una forma pausada, és a dir, escolteu, mira, la poesia de Forcano són confidències. Mira, jo us faré partícips d'un secret que jo tinc, no? D'una experiència que jo vaig viure, d'un moment bonic, d'un moment feliç, d'un moment dur, però que he fet i que he convertit en un poema, no? I aquí el teniu. Per tant, posi'm un Forcano és posi'm una poesia entenedora, una poesia que et dona imatges molt plàstiques i que sorprèn molt el lector precisament per aquestes imatges.
El fet d'estudiar i viure a Israel, Síria i Egipte t'ha ajudat precisament a acostar aquesta tranquil·litat a la poesia?
A vegades no és tant tranquil·litat, sinó la manera d'expressar. Jo, pels anys que he viscut al Pròxim Orient i a Israel, a Egipte, a Síria. Això m'ha donat la possibilitat de conèixer també els poetes que escriuen allà i aquestes tradicions literàries que, evidentment, m'han influenciat en la meva poesia i que ha volgut ser també una poesia simple, directa, no? com la de molts poetes d'aquelles contrades. Però, sobretot, aquesta influència es denota en la meva poesia perquè molts dels paisatges dels meus poemes estan marcats allà baix, no? En aquest Pròxim Orient. Per què? Doncs perquè hi he viscut, hi he treballat i aleshores hi he tingut experiències. Clar, quan vius en aquests països i treballes durant molts anys en aquests països, doncs et passen coses, t'enamores, et desenamores, i totes aquestes històries apareixen en els poemes amb aquest rerefons, no? De basars, de mesquites, de deserts, de palmeres. I això és una mica també el que va sorprendre, no? La poesia catalana de sobte s'omplia de palmeres gràcies o a causa dels meus poemes.
Arabesc, què hi trobarem?
Arabesc és una antologia, és a dir, hi trobarem una selecció de poemes que jo he fet, perquè l'editorial m'ho va demanar, dels llibres que jo ja porto publicats. És a dir, és una antologia, una tria de poemes de la meva obra publicada. Són pràcticament 10 llibres que estan, doncs, triats, poemes triats d'aquests 10 llibres, ajuntats en un sol volum, celebrant o commemorant, doncs, 30 anys de la meva primera publicació. L'editorial Pro va creure avinent que després de 30 anys de fer poesia, doncs, i amb uns llibres que ja costaven de trobar, doncs, de reunir-ne una tria i fer-la, posar-la a disposició de nou del públic.
Això sí, una antologia organitzada en 3 seccions.
Sí.
Ciutats, cossos i el pes dels dies.
Perquè són els 3 grans eixos de la meva poesia. Ciutats perquè jo viatjo molt i per la meva feina, per qüestions professionals, doncs he hagut de viatjar molt i viure al Pròxim Orient, i per tant hi ha molts poemes, doncs, situats en diverses ciutats del Pròxim Orient: Nicòsia, Alep, Damasc, Beirut, Tel Aviv, Caire, etc, etc. Tots aquests paisatges.
Estàs fent molta enveja, Manuel.
Bueno, és la meva feina, llavors jo he viscut en aquests països, com a doctor en filologia semítica has de viure en aquests països, de treballar en aquests països, i has de viure experiències en aquests països. I després, la segona secció del llibre, que és la central, es diu Cossos, perquè la meva poesia en general és una tesi, és una requesta, no?, d'intentar definir, saber què és el desig. Aquesta mà invisible, no?, que ens empeny cap allò que ens atrau, cap allò que volem, cap allò que estimem. És una investigació sobre el desig, intentant definir-lo, intentant descriure'l, que en poesia costa molt, però és el que jo he intentat fer en els meus poemes. I la tercera part és el pes dels dies, perquè s'encapçala aquesta part amb una cita de Plini, que és un escriptor llatí que m'agrada molt, que diu que comptem els dies quan el que hauríem de fer és pesar-los. És a dir, veure si hi ha dies de debò a la nostra vida que tenen pes o no tenen pes. Per tant, la meva poesia i la tercera part de l'antologia és un recopilatori de poemes que reflexionen sobre el pas del temps, el record, la memòria, és a dir, quins dies de la meva vida han pesat o no.
Abans em deies, ahir vaig fer la presentació del llibre, com ha anat això?
Bé, hi havia els mitjans, i llavors en els mitjans doncs expliques una mica el títol, les seccions, el perquè d'aquesta commemoració, no?, de 30 anys de poesia editada. Hi havia l'editor, en Josep Lluc, de Proa, i per tant, en un principi, doncs, era presentada davant dels mitjans aquesta antologia que es presenta avui al Museu d'Arqueologia de Catalunya, entre runes, a les 7 de la tarda, no?, que farem una lectura dels poemes. No farem una presentació a l'ús, sinó que farem que les persones que m'estimo i que m'estimen, doncs, vagin passant i vagin llegint els poemes de l'antologia.
Em deies que també has viatjat molt al llarg de la teva vida. És solitari ser poeta?
És solitari fer poesia, no ser poeta. Ser poeta, la poesia al final la comparteixes amb tothom, i els poemes, un cop publicats, deixen de ser teus i passen a ser de tots els teus lectors. Per tant, mai estàs sol. Sí que estàs sol en el moment d'escriure-la. El moment d'escriure i el moment de pensar les imatges i de lligar els versos és una cosa que, evidentment, el poeta fa en solitud i en conversa íntima amb ell mateix. La poesia no és més que el resultat de la reflexió que el poeta fa amb ell mateix sobre el que ha viscut, sobre el que li ha passat, sobre el que sent i sobre les emocions que vol perpetuar sobre d'un paper amb uns versos. I per tant és una acció solitària, però un cop has posat això sobre el paper deixes de ser solitari, perquè aquest paper va destinat a un públic i el públic ja és multitud.
Tot i això, Manuel, la teva carrera no s'atura en la poesia. També has estat traductor oficial del Consolat d'Israel a Barcelona entre el 95 i el 96, has participat en un projecte europeu per la catalogació de biblioteques de manuscrits àrabs i sirians amb missions actives a Alepo, a Damasc. Quina és la situació de la literatura en espais en constant conflicte?
Mira, per exemple, Israel, que és un país que viu amb molta tensió, ja sabem tots per què, i pel conflicte israelo-palestí, i en general, els països que viuen molta tensió consumeixen molta poesia, per exemple. Les edicions de poesia a Israel s'esgoten o s'exhaureixen de seguida.
Perquè necessiten de bellesa?
Sí, necessiten refugiar-se en un gènere literari que els aporta pau, que els aporta serenor, que els aporta reflexió. Per què? Perquè l'exterior és molt tens, l'exterior és conflictiu i, per tant, és una mena de refugi. I en els països àrabs no passa tant perquè el món editorial allà funciona d'una altra manera, però sí que és veritat que en els països àrabs existeix una tradició poètica antiquíssima, molt bonica, molt, molt forta, molt vella, i la poesia és sempre considerada, bueno, això, sobretot, molt més que aquí, un gènere de prestigi sublim, sublim. I per tant, la literatura àrab es refugia o s'emmiralla pròpiament en el gènere poètic d'una forma molt, molt, molt clara. Per tant, els països de conflicte, diríem que són països també molt avasats de la poesia, possiblement perquè la poesia, al cap i a la fi, sigui una mena de resolució, de solució d'aquests conflictes, perquè quan hi ha poesia no hi ha conflicte.
Jo no vull que marxi avui Manuel Forcano a aquest estudi sense preguntar-li, perquè en sóc molt fan i cadascú és fan d'aquelles coses que vol. Manuel, com és treballar amb Jordi Savall?
Jordi Savall és una de les persones amb una qualitat humana més alta que jo he conegut mai, i per tant he tingut la sort d'estar 15 anys al seu costat treballant al peu del canó de la seva fundació, acompanyant-lo en els concerts, en els projectes literaris i musicals que ell fa, i ha sigut el regal més gran que jo he tingut laboralment parlant i humanament parlant a la meva vida.
Tot això ve d'una trobada a París, si no m'equivoco.
Sí, senyor, estàs molt ben informat. Jo caminava per París, vaig rebre una trucada i era Jordi Savall, que em volia conèixer, i em va dir, vingui'm a veure, i vaig dir, no, que estic a París, i em va dir, jo també. Vingui'm a veure a París, estic d'acord. I llavors ens vam trobar i a partir d'aquí vam iniciar una col·laboració que ha durat 15 anys i que continua, perquè tinc la sort i el privilegi de ser el president del seu patronat i continuem en contacte, i aquesta tarda ell inaugura el curs de la Universitat Autònoma i no podrà venir, però evidentment ens parlem i estem en contacte.
Em deies, avui a la presentació del llibre, Grans Amics i Gent que m'estimo, llegirà poemes d'aquesta nova antologia d'Arabesc per celebrar aquests 30 anys que m'hi dedico a la poesia, no? Què sent un poeta quan escolta els seus poemes recitats per altra gent?
Doncs primer de tot un gran agraïment, no? Perquè és bonic que els teus amics i les persones que t'estimes llegeixin els teus poemes i que et reconeguin, no?, la valor d'aquests poemes. I per tant, per mi aquesta tarda serà un gust, un gust veure la meva família, els meus amics, els poetes del país que m'han acompanyat durant molts anys, doncs estan tots allà celebrant la celebració, bueno, la sortida, la publicació d'aquesta antologia d'Arabesc, no? I per tant, molt content i molt agraït i molt afalagat per les persones que ja m'han dit que vindran i que vindran a llegir, que m'omple d'alegria saber que els veuré avui a la tarda i que els podré saludar i els podré abraçar.
M'has dit a les 7 de la tarda?
Al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Qui vulgui pot anar-hi,
Qui vulgui pot anar-hi, és un acte obert, senzillament es tractarà d'una mínima presentació del llibre perquè el que farem és una lectura. Qui vulgui pot anar-hi pot llegir un poema de l'antologia o del llibre meu que vulgui.
Aneu-hi, que val molt la pena, de veritat. Manuel Forcano, que publica aquest Arabesc, que avui ja l'hem tingut a la caravana per parlar una mica sobre poesia, que ja ens va bé a tots plegats. Manuel, un plaer, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.